Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Benvinguts una setmana més al programa El Campanar, que produïm des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Us saludem, l'equip que el fem possible, en Santi Grimau al control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla, Anna Robert. Som a les portes de la Setmana Santa, uns dies en què els carrers esdevenen una expressió de fe, recolliment, devoció o bé tradició. En aquests dies, les associacions de Setmana Santa tenen un paper ben destacat en l'organització de molts actes que omplen els carrers dels nostres pobles i ciutats. Qui coneix bé la tasca que duen a terme és el delegat diocesà per a les associacions de Setmana Santa de l'Arxidiòcesi de Tarragona, mossèn Miquel Barberà. Obrim aquest programa, doncs, escoltant la seva aportació sobre quin és o hauria de ser el nucli que dona sentit a tot el que celebrarem.
Les associacions de Setmana Santa, per tant, també totes les activitats, tenen una pluralitat d'identitats que les fa diferents unes de les altres i manifesta un conjunt molt enriquidor de devocions, de pràctiques, de tradicions. Fins i tot entre totes configuren una diversitat de dimensions i aspectes que les fa presents en la societat com un conjunt de colors molt variats. Tenen una dimensió social, econòmica, cultural, artística, històrica, folklòrica, turística, una diversitat de dimensions. Pel seu normal desenvolupament és necessari que la societat admeti de manera digna que la llibertat religiosa és un dret fonamental que cal respectar, tutelar i fins i tot promoure. Les autoritats, els responsables del bé comú, tenen aquesta obligació de respectar, tutelar i fins i tot promoure el dret a la llibertat religiosa. Hem de dir que en el fons de tota aquesta pluralitat i diversitat hi ha d'haver un nucli que és el que ha de donar sentit a tot el conjunt. El que està a l'origen i en el fons de tota la Setmana Santa és Jesucrist, el nostre únic Salvador, que va morir i ressuscitar per la nostra salvació. I Jesucrist, tal com el trobem i el celebrem en l'Església, que vol dir també amb un sentit religiós ben viscut i, naturalment, autèntic. El nucli del misteri cristià, l'Església el celebra principalment amb la litúrgia i també amb els actes de pietat popular que han d'estar ben coordinats amb la litúrgia i han de ser coherents. El Concili Vaticà II diu que els exercicis de pietat popular s'han d'organitzar tenint en compte els temps litúrgics, de manera que vagin d'acord amb la Sagrada Litúrgia. D'alguna manera derivin d'ella i a ella condueixin, ja que la litúrgia, per la seva mateixa naturalesa, està molt per damunt d'ells. Això us diu el decret del Concili Vaticà II, Sacrosantum Concilium número 13. Per aplicar això, hi ha un directori de la Santa Seu sobre la pietat popular. Aquest directori diu que després del Concili de Trento es van desenvolupar les associacions de Setmana Santa amb una triple finalitat: la penitència, la formació dels laics i les obres de caritat. Penitència, formació, obres de caritat. Encara que sigui breument, tenim molt clar quin ha de ser el nucli que estigui present en totes i cada una d'aquestes activitats i que ha de donar sentit profund a tot el conjunt i a tot el que fem. Un nucli religiós, eclesial i centrat en Jesucrist i tot el misteri de la seva mort i resurrecció per la salvació de tota la humanitat. M'agradaria, per acabar, expressar-ho amb un conte explicat per un germà prevere i, en certa manera, una mica ampliat després. Diu aquest conte que, en acabar l'entrada de Jesús a Jerusalem, el ruc que el portava va anar cap a casa molt content. Estava segur que aquella festa l'havien fet per ell. N'estava cofoi, se'n ventava. La seva mare es veu que li va fer alguna reflexió i li va dir que el dia següent anés a tombar a passejar una mica per Jerusalem. Hi va anar, i quan va arribar a casa, la mare li va preguntar com havia anat. I ell estava tot trist i tot encorregut. Li va manifestar que ningú l'havia saludat, ni l'havien conegut, ni l'havien reconegut. Llavors la mare li va dir: «Fill meu, has d'entendre que tu, sense Jesucrist, només ets un ruc». Què serien les associacions de Setmana Santa i, en general, les activitats de la Setmana Santa sense sentit religiós eclesial i sense referència a Jesucrist?
Aquest any, en l'Evangeli del Diumenge de Rams, es relata la passió de Jesucrist segons Sant Marc. Degut a la seva llarga extensió, no l'escoltarem, però el podeu trobar, entre altres llocs, al web de l'Arquebisbat de Tarragona, a la secció de lectures de missa. Per tant, avui donem pas directament al comentari bíblic de mossèn Joan Magí.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 25 de març entrem a la Setmana Santa celebrant el Diumenge de Rams. Seguim les petjades de Jesús pel seu camí de victòria, o sana, amb palmes i branques d'olivera a les mans.
És un camí segur cap a la terra promesa, un camí d'esperança. El qui espera en el Senyor posseirà la terra. El camí que segueixen els humils per a fruir la pau. Els humils posseiran la terra, fruiran d'una gran pau. És el camí dels justos, i els justos posseiran la terra.
Cantem, doncs, Hosanna, beneït el qui ve en nom del Senyor, perquè nosaltres, tal com ell ens ha promès, esperem un cel nou i una terra nova on regnarà la justícia. Nosaltres sabem que els qui beneeix el Senyor posseiran la terra.
El Papa Francesc ens diu: la comunitat evangelitzadora sempre està atenta als fruits perquè el Senyor la vol fecunda. Cuida el blat i no perd la pau pel jull. El sembrador, quan veu despuntar el jull enmig del blat, no té reaccions queixoses ni alarmistes. Troba la manera que la paraula s'encarni en una situació concreta i doni fruits de vida nova, encara que en aparença siguin imperfectes o inacabats. El deixeble sap donar la vida sencera i jugar-la fins al martiri com a testimoni de Jesucrist. Però el seu somni no és omplir-se d'enemics, sinó que la paraula sigui acollida i manifesti la seva potència alliberadora i renovadora.
En l'Evangeli podem contemplar els passos finals de la revelació de la paraula.
Sant Marc ens condueix del sopar de Betània, on una dona ungeix el temple i l'altar del culte nou, a l'últim sopar de Jerusalem, on Jesús inaugura el sacrament eucarístic. De la traïció de Judas al judici hipòcrita del Tribunal Suprem de la Llei. De la por de Pere a la hipòcrita diplomàcia en condemna injusta de Pilat. Jesús, la nostra pau, fa els passos segurs de la paraula, destrueix tots els murs que ens separen entre nosaltres i esquinça les cortines que ens separen de Déu.
Entrem en la recta final d'aquest temps de Quaresma i comptem avui, com a darrer dia, amb la reflexió de la mà del pare Pere Cardona, que és caputxí i delegat diocesà de vida consagrada de l'Arquebisbat de Tarragona.
El dia 17 de març, dissabte, el Sant Pare Francesc va anar a visitar pastoralment Sant Giovanni Rotondo, on morí i està enterrat Sant Pius de Pietralcina, el pare Pio, com popularment se'l coneix. I també visitar Pietralcina, el poblet on va néixer el sant. El pare Pio és molt estimat i venerat arreu, i la gent mostra l'estima i veneració de moltes maneres. El poble li demana protecció davant les moltes adversitats i patacades a les quals ha de fer front, com són la salut, la seguretat, la solució a problemes afectius, lluitar i superar vicis i tantes coses que queden en el cor de la bona gent que s'hi acosta a demanar-li gràcies espirituals i materials, i pel que es pot comprovar, és un gran intercessor davant el Senyor. Això m'ha fet pensar que molts cristians devots tenen un fort sentiment del sagrat, natural i còsmic, lligat a la transcendència de Déu i a la seva força. La religiositat popular manifesta amb gestos visibles i tangibles els sentiments de la gent. Cap cosa de l'altre món, doncs, si el poble fa servir molts signes com tocar imatges, besar-les, oferir flors i exvots, encendre ciris i llànties, fer processons, peregrinacions, portar medalles i reunir-se en pregària. Això vol dir que el poble cristià manifesta una religió molt concreta, encarnada i ben amalgamada en els problemes de la vida de cada dia i amb gestos de la vida de cada dia. Ara que s'acosten dies més plens de manifestacions religioses populars, no ens apressem a veure-hi des del nostre punt de vista només folklore de temporada.
Canviem ara de qüestió. Aquesta setmana s'ha escaigut el Dia Mundial de l'Aigua, un bé, sens dubte, per a la vida i alhora molt escàs encara per a moltes persones. Avui ens ajuda a prendre en consciència mossèn Ricard Cabré en la seva secció Qui tingui oïdes que escolti.
Quina sort poder gaudir d'aigua neta. Avui gairebé és per considerar un privilegi. L'aigua, quina meravella. Si només gaudíssim d'una gota d'aigua, la miraríem gairebé com un miracle, tant per la seva bellesa com per la seva fecunditat. Quina meravella la pluja, sobretot la pluja d'hivern, que calladament, suaument, va assegonant els camps i fent-los fecunds. Gràcies a l'aigua tenim fruits i hortalisses. No tothom en pot gaudir. L'aigua és la font de la vida. Quan no plou, tots ens esverem. Si és un bé tan valuós, potser val la pena donar-nos de l'ús i l'abús que fem de la mateixa. A vegades deixem l'aixeta oberta. Quan anem a la dutxa no ens ve d'un litre. Quan reguem els camps no ens ve d'un hectolitre. No pensem en economitzar l'aigua. Avui hi ha tècniques de rec que deixen els arbres assaonats sense que es perdi una gota d'aigua pel camí. Hi ha moltes possibilitats d'aprofitar l'aigua que es perd. Em deia un encarregat d'una depuradora. Si els pagesos sabessin la quantitat d'aigua depurada que es llença al mar, se n'escruixirien, pensant que aquesta aigua elevada podria regar àmplies zones sense necessitat d'usar per al rec aigües potables. De tant en tant, es va repetint anys de secada en els que els pantans es queden gairebé exhausts. Hi ha llocs on per poder beure aigua no contaminada han de fer quilòmetres. I sort en tenen si així la troben. Potser val la pena reflexionar sobre l'aigua que consumim. Són molts els llocs on han de beure aigua sense cap mena de garantia. No s'estrany que proliferin malalties de tota mena en determinats indrets. Nacions Unides s'està preocupant cada vegada més pel problema vist en perspectiva mundial i està instruint a tècnics en hidrologia per cercar camins nous. Últimament, algunes nacions han acabat amb mobilitzacions militars. Evidentment, no és aquest el camí. Si l'aigua escasseja, cada vegada més, és entre tots que li hem de cercar solució. Ni nosaltres ni ningú no podem viure sense aigua. Queda, malgrat tot, en el tercer món grans possibilitats de canalitzar aigua que es perd i que es podria aprofitar per regar grans extensions. Germans, amics, fins un altre dia, si Déu plau. Moltes gràcies per la vostra atenció.
Doncs obrim l'espai de notícies explicant-vos que 300 docents de religió de tot Catalunya han participat en la 12a jornada de mestres i professors d'aquesta matèria, celebrada a Barcelona el dissabte passat.
Els docents de religió de centres públics, concertats i privats de Catalunya i d'Andorra són convocats cada any a participar en aquesta jornada organitzada pel Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament de la Religió a Catalunya i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Com ja és habitual, a més dels tallers i la presentació de materials i recursos pedagògics per part de les editorials, sempre té lloc una ponència central que aquest any ha anat a càrrec de Xavier Cortés, religiós marianista i director del col·legi Suma Aldapeta de Sant Sebastià. Segons Cortés, el primer objectiu de la classe de religió hauria de ser que els alumnes prenguin consciència de la seva dimensió espiritual de la mateixa manera que la de la plàstica ha de fer adonar-los de la seva dimensió estètica. Per la seva experiència, Cortés va explicar que secularització no significa desinterès per allò religiós. Si només els oferim ètica o drets humans, els alumnes canalitzaran la seva insatisfacció espiritual cap a altres formes de religió, va assegurar. A la inauguració de les jornades, el senyor arquebisbe, Monsenyor Jaume Pujol, bisbe delegat per a aquest secretariat, va agrair la passió educativa dels docents i va destacar la preocupació del Papa Francesc per l'educació i per escoltar els joves. En la presentació també hi va intervenir el delegat d'ensenyament de l'Arquebisbat de Barcelona, mossèn Ramon Cors, el secretari general de la Fundació Escola Cristiana, el pare Enric Puig, i el director general de centres concertats i de centres privats del Departament d'Ensenyament, senyor Miquel Mateo. La jornada celebrada al Col·legi dels Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi de Barcelona es va tancar amb una eucaristia presidida per l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella.
I més d'un centenar de joves es van aplegar a Torredembarra en una vetlla de pregària quaresmal.
Més d'un centenar de joves de l'arxidiòcesi van participar en aquesta vetlla de pregària quaresmal i d'adoració a la creu, organitzada per la Delegació Diocesana de Pastoral de Joventut a l'Església Parroquial de Sant Pere Apòstol de Torredembarra. Durant la vetlla es va convidar els joves a contemplar la creu de Jesús i veure en ella les creus que hi ha en el nostre món i en la nostra pròpia vida. Malalties, injustícies, guerres, pors i tristeses. La pregària va comptar amb la lectura de diferents textos bíblics de la Passió de Jesús, cants de worship.cat i preguntes que van interpel·lar els joves tot convidant-los a pregar. També se'ls va oferir la possibilitat d'apropar-se al sagrament del perdó. La vetlla va continuar al casal del poble, on es va informar de dues activitats destacades per als propers mesos: l'aplec de l'Esperit, que tindrà lloc els dies 19 i 20 de maig a Tortosa, i una ruta per Navarra, que la delegació organitzarà del 16 al 21 de juliol, on es visitarà Javier, lloc on va néixer i viure Sant Francesc Xavier.
I la Galeria dels Fills Il·lustres de l'Ajuntament de Reus compta amb un nou retrat, el d'un prevere de la nostra diòcesi, mossèn Josep Gil.
El retrat de dos fills il·lustres de la ciutat de Reus, mossèn Josep Gil i el senyor Xavier Amorós, han estat incorporats a la Galeria de Fills Il·lustres de l'Ajuntament de Reus. L'any 2016, el ple de l'Ajuntament va acordar anomenar mossèn Josep Gil Ribes, fill il·lustre de Reus, per la seva contribució al pensament teològic, deixant, sobretot, la seva empremta des de la parròquia de Sant Joan Baptista. Atent sempre als nous espais de reflexió i pensament, mossèn Gil és un exemple de vitalisme i voluntat d'impulsar iniciatives compromeses amb el bé comú. La Galeria de Fills Il·lustres de Reus compta amb els retrats de Sant Bernat Calbó o Santa Maria Rosa Moles, fundadora de la Congregació de Nostra Senyora de la Consolació, entre d'altres.
I tanquem aquest bloc informatiu amb la presentació oficial a Barcelona de la Càtedra de Teologia Pastoral Arquebisbe Josep Bonigol.
La Càtedra de Teologia Pastoral Arcabisbe Josep Ponigol és una nova realitat acadèmica que pretén ser una ajuda per a valorar, repensar i tornar a impulsar una reflexió teològica pastoral per tal de recolzar i revitalitzar els plantejaments pastorals d'una església en sortida a casa nostra, tal com el Papa Francesc ha expressat reiteradament en el seu magisteri. La Càtedra de Teologia Pastoral ha estat creada recentment pels bisbes de Catalunya i han estat ells mateixos qui han nomenat mossèn Daniel Palau Valero, prevere del bisbat de Sant Feliu de Llobregat i professor de la facultat, com a primer director. La càtedra acull en el seu grup de membres assessors diversos laics, preveres i religiosos de tot Catalunya, amb els qui s'encapçala la publicació de la revista Quaderns de Pastoral en la seva segona època. En aquesta presentació oficial també s'ha donat a conèixer el seu treball recent en relació al proper sínode dedicat als joves, la fe i la cultura vocacional, així com la recent col·lecció de llibres de teologia pastoral de caire divulgatiu que, en col·laboració amb el Centre de Pastoral Litúrgica, començarà a difondre.
Ens fem ara ressò d'alguns actes que hi ha programats per aquesta propera setmana, que és Setmana Santa.
Pel diumenge 25 de març és el diumenge de Rams a la catedral. La benedicció dels Rams a les 11 del matí tindrà lloc al carrer de les Coques davant la capella del Col·legi de l'Ensenyança. Seguidament, en processó, es baixarà a la catedral on se celebrarà l'Eucaristia. Organitza el capítol de la catedral. Pel diumenge 25 de març, el pregó de Setmana Santa de la Selva del Camp, a càrrec del senyor arquebisbe Monsenyor Jaume Pujol, tindrà lloc a l'església parroquial de Sant Andreu de la Selva del Camp a les 7 de la tarda. Pel dijous 29 de març, l'Eucaristia de la Cena del Senyor a la catedral. En aquesta celebració, com en totes les parròquies de l'arxidiòcesi, té lloc el lavatori dels peus, seguint l'exemple de Jesús amb els seus deixebles en l'últim sopar. Serà presidit pel senyor arquebisbe, Monsenyor Jaume Pujol, tindrà lloc a la catedral de Tarragona a les 8 de la tarda. Pel divendres 30 de març, el sermó de la passió de la bufetada a Tarragona, predicat pel senyor arquebisbe, Monsenyor Jaume Pujol. Seguidament, via crucis professional per la part alta de la ciutat. A les 12 del migdia, el senyor arquebisbe presidirà l'ofici de la passió i mort del senyor, també a la catedral. Tindrà lloc a la catedral de Tarragona, el sermó de la bufetada serà a les 6 del matí i organitza el capítol de la catedral. Pel divendres 30 de març, les portes obertes al Museu Bíblic Tarraconense, que té lloc al carrer de les Coques número 1 de Tarragona, de les 10 del matí a la 1 del migdia. Pel divendres 30 de març, la predicació de les 7 paraules a Riudecols. El cant de l'agonia, càrrec del cor parroquial Santa Eulàlia, i predicació de les 7 paraules per mossèn Josep Bufarull, rector de la parròquia. Tindrà lloc a la parròquia de Sant Pere de Riudecols a les 12 del migdia i organitza la parròquia de Sant Pere de Riudecols. Pel divendres 30 de març, la solemne funció de l'agonia a la Prioral de Reus serà presidida per la venerable imatge del Sant Crist de la Sang. La part musical i les peces de les 7 paraules aniran a càrrec de l'Escolania i de la Capella dels Cantors del Sant Crist de la Sang. La predicació anirà a càrrec dels rectors de l'Arxiprestat de Reus. A 2:15 des de la Prioral retornen en processó del Sant Crist de la Sang a la seva església titular. En arribar a la plaça de la parròquia de la Puríssima Sang tindrà lloc el solemne i tradicional moment de les Tres Gràcies. Tot tindrà lloc a l'església prioral de Sant Pere Apòstol de Reus i començarà a les 12 del migdia. Pel dissabte 31 de març, la solemne vetlla pasqual a la catedral. Aquesta és la gran nit, la missa més important de l'any. En ella es commemora la resurrecció de Jesucrist. Tindrà lloc a la catedral de Tarragona a 10:45 de la nit.
Molt bé, Montse, gràcies. Doncs aquests són alguns dels actes que podrem veure i gaudir i viure durant aquests dies sants. Podeu consultar-los, com sempre, a l'agenda web de l'Arquebisbat de Tarragona. L'adreça arqtgn.cat. Avui tanquem el programa amb el missatge als quatre vents de l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, per aquest diumenge, dia 25 de març, que és diumenge de Rams. Amb aquesta secció i el nostre desig de que visqueu una molt bona Setmana Santa, acomiadem el programa d'avui. Tornem amb més campanar la setmana de Pasqua, d'aquí dues setmanes.
Els quatre vents. Un comentari de Monsenyor Jaume Pujol Balcells, arcabisbe metropolità de Tarragona i Primat.
Déu vos guard. Santa Clara va néixer en una casa noble d'Assís. Molt aviat va mostrar la seva personalitat i quan van voler casar-la, tenint ella al voltant de 18 anys, s'havia trobat ja algunes vegades amb Sant Francesc, 12 anys més gran que ella, i havia escoltat la seva predicació i obert el cor a la causa de Crist. La nit del diumenge de Rams de 1212, Clara va forçar la porta de casa, no l'entrada principal, sinó un finestró retirat, obstruït per vigues i pedres. Oberta així la sortida i juntament amb una companya, va acudir de pressa on era Francesc, que amb els seus germans les esperava a la pobreta capella de la Porciúncula, a baix, a la vall. Un diumenge de Rams, en el marc de la celebració de la Jornada Mundial de la Joventut, Benetzés va proposar als joves una escapada com la que Santa Clara va fer en aquesta festivitat. Ella va escapar de la seva família, que tenia altres plans, però els joves d'avui tenen impediments més habituals per seguir Crist. Han d'escapar de l'ambient agnòstic i consumista que els envolta, seguint la crida del seu cor generós. L'escapada, després d'una lluita de vacil·lacions, la van experimentar moltes persones santes. Sant Joan de la Creu la va immortalitzar amb els seus famosos versos. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya a mi casa sossegada. Aquest diumenge, a les celebracions litúrgiques, portarem branques d'olivera i palmes recordant aquells pobladors de Jerusalem que van acollir amb molta alegria l'arribada del fill de David, rei d'Israel. Però fixem-nos que després d'aquesta manifestació espontània se'n produirà una altra, potser menys espontània però igualment certa, de persones que van demanar la mort de Jesús quan Pilat intentava alliberar-lo. Jesús sap, quan entra a la Ciutat Santa a lloms d'un ase i és aclamat per la multitud, que va a l'encontre de la mort, del seu lliurament en el sacrifici de la creu. A nosaltres ens pot servir aquesta consideració per a fer el propòsit ferm de rebre sempre Jesucrist amb alegria. No rebutjar-lo mai amb el pecat. Si tenim aquesta desgràcia, penedir-nos i confessar-nos, com Pere, pedra angular de l'Església. Aquest goig de trobar Jesús i viure amb ell ve per la decisió personal de correspondre al seu amor. Però no ho experimentem sols, sinó amb els nostres germans, les nostres famílies i amics. Les campanes del diumenge de Rams sonen per a tothom. Adéu-siau.